TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Oriol Domènech.
Si el porter és potser la posició més difícil amb un equip gran. I la veritat està responent.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-1 l'Eintracht en un partit incòmode, desagradable, difícil, i després d'una altra remuntada, perquè l'Eintracht s'ha avançat en una primera part on el Barça ha tingut problemes per generar accions ofensives. A la segona part ha entrat Rashford i l'anglès ha fet la centrada del gol de l'empat, un gol que ha fet Koundé de cap. I Koundé de cap també ha fet el 2-1 al cap de no res després d'una bona centrada de Lamine. El Barça no ha pogut fer cap més gol, però tampoc no ha patit excessivament. Joan Garcia ha donat molta seguretat. Lamine ha vist targeta groga i no podrà jugar per sanció el pròxim partit de Champions al camp de l'Slavia de Praga. Serà el mes de gener. El Barça ha sumat 3 punts que de moment mantenen viva la possibilitat d'acabar entre els 8 primers de la fase lliga de la Champions. Ricard, què t'ha agradat?
El factor Rashford, perquè hi ha una dita al futbol que quan des de l'ordre no es pot aconseguir el que vols, opta per la via del talent i el desordre, que és el que ha generat Rashford, perquè el partit estava encallat al descans, i l'entrada de Rashford, que no ha estat probablement actor principal, però per mi un actor secundari de pes, ha canviat tot en els primers 5 minuts de partit. Hi ha una acció que troba profunditat a una passada de Pedri, fa la desmarcada al moment just, després acaba amb una centrada de Rafinha, no vol rematar porteria, i després la centrada tensa per Koundé. El Barça necessitava una jugada, una oportunitat clara, i si podia ser un gol, per canviar l'escenari. I aquest gol ha arribat amb aquesta centrada tensíssima de Rashford des de l'esquerra, enverinada perquè Koundé empatés el partit. A partir d'aquí, l'Eintracht ha començat a tremolar, ha pensat en allò que li passava últimament, que rebia molts gols, que podia tornar a passar, i el Barça ha fet el 2-1. Però per mi ha estat importantíssim que l'Anglès canviés l'escenari. Necessitàvem un jugador diferent, una situació diferent, alguna cosa que fes pensar a l'Eintracht que la segona part no seria com la primera, i que fes pensar al Barça que de cop i volta se li obririen possibilitats. I per mi l'ha donat un jugador que està fent uns números impecables, per sobre probablement del seu rendiment, perquè no és continu, és un jugador, ja ho sabem, irregular, però que té aquesta capacitat, i Flick l'ha llegit bé, de sorprendre, de no saber mai què farà, de tenir un talent que pot aparèixer en qualsevol moment, que a vegades és frustrant veure un jugador com aquest i no el veure amb prou continuïtat, però jo crec que és un futbolista que al Barça li pot donar coses en partits com els d'avui, per exemple, no? En partits encallats. Per mi ha estat un jugador que ha pesat molt en la remuntada del Barça, encara que no hagi sortit a les fotos en totes com a actor principal.
Dubtes?
Qui hauria de ser el nou titular del Barça? Jo crec que avui, en un partit de bloc baix com el de l'Eintracht, és el partit on Lewandowski ha de marcar les diferències. O sigui, partits on tens pocs espais, on has de presentar rematades laterals, on no pots fer esforços molt llargs, ni l'equip necessita desmarcades molt profundes, és on Lewandowski ha de ser el jugador que sigui el desllorigador. El partit amb condicions normals, tal com l'ha dibuixat l'Eintracht a partir del 2-1, i la personalitat habitual de l'Eintracht, que és més oberta, més generosa, potser mereixia més un futbolista de les condicions de Ferran, però és que el partit s'ha posat perfecte per Lewandowski, que ha tingut, jo crec, dubtes quan ha fallat aquella rematada des de la frontal, que ha mossegat, no s'ha sentit còmode, li ha costat guanyar duels, guanyar posicions a l'àrea per carregar-la. Després del hat-trick de Vigo, perquè Lewandowski continuarà fent gol sempre, ha entrat en una corba una mica descendent, alhora que s'ha sumat al moment que viu Ferran, que és cap a dalt. O sigui, avui és que en 5 minuts al camp ja ha tingut dues oportunitats de gol. A més, està executant especialment ràpid l'art de la rematada, és a dir, carrega i xuta. És que no s'ho pensa gaire, s'ha cregut tant el rol del nou que és un finalitzador. que és un jugador que acaba les accions i que en cas de dubte busca porteria. Ha aparegut en dues situacions, el 23 i el 25, que podien haver estat gol, però és que a més continua sent un jugador que et dona molt per la segona línia, perquè et guanya aquests duels d'esquena a porteria, et deixa la pilota pels jugadors que venen de cara, les descàrregues normalment són un avantatge. A Lewandowski li costa més guanyar aquestes disputes quan el defensa, diríem, que l'exigeix defensivament. És evident que Lewandowski és una garantia de gol, és un jugador indiscutible, però va dir un dia que aquesta temporada havia d'assumir que jugaria menys minuts, no? Potser ha arribat el moment de decidir en partits grossos, per exemple, si li toca a Ferran en segons quins partits, si l'escenari tàctic és agraït per ell, i que Lewandowski jugui la segona part, uns minuts, i que pugui ajudar quan toqui. L'altre dia és veritat que el camp del Betis ja va descansar i que, per tant, era lògic que avui fos titular, però jo crec que s'ha de començar a contemplar Ferran com a una competència directíssima de Lewandowski per ser titular i que el polonès assumeixi la condició de jugador que necessita descansos i que potser en 20 minuts és més fàcil que en 70 que pugui treure el millor rendiment.
Avui qui ha fet els gols al Barça és Koundé.
Y era mi trabajo de hacerlo, de picar, que sea dentro o por fuera. Así que sí, cuando vi Marcus, sé que a Marcus le gusta también meter este tipo de balones. Me manda un muy buen centro y bueno, remató bien.
Nos decía Pedri tras el partido, en la entrevista que hemos hecho con él, que el segundo gol te tiene que preguntar porque él no cree que hayas buscado portería. Él cree que era más un intento de pase.
Bueno, al final, con la rosca, intento... meterla en la zona, si soy sincero, y al final con la rosca, al final
se ve
dentro. Por eso me quedo un poco sorprendido, pero bueno, al final a veces hay que tener suerte para marcar goles.
Tú tenías que haber dicho que era a propósito, hombre, que para un día que marcas dos...
Bueno, no pasa nada, al final son dos goles igual.
Enhorabuena, Jules, ¿eh? Muchas gracias. Ahí estaba el hombre del par.
Tu entenies la segona rematada de Koundé, perquè ens ha explicat perfectament. La veritat és que no buscava porteria, Ricard, i ha estat honest i ha dit que buscava despenjar la pilota cap al segon pal, però amb l'efecte de la centrada, després del gol,
la celebració
porteria.
Era sospitosa.
Sí, també t'ho ha aclarit. Alguna altra cosa que no entenguis del partit d'avui?
Sí, no entenc que Koundé no pugui ser més regular. O sigui, és una cosa que penso, amb el talent físic que té, les condicions defensives quan està concentrat i aquesta capacitat que està demostrant per sorprendre en atac, només és una qüestió de donar continuïtat. És que Koundé va fer per mi un molt bon partit contra l'Atlètic de Madrid, va fer un pèssim partit al camp del Betis, i avui hem vist el millor Koundé en atac i l'hem vist en defensa un altre cop amb dubtes. Li ha costat guanyar situacions d'un contra un. Ha fet aquell regal a l'inici de la segona part que podia haver estat el 0-2 en una pilota que deixa morta. I va alternant en certs i errades quan és ja un jugador madur. Avui en atac crec que ha donat sentit a tot el que ha fet, tant en la primera part com en la segona. Amb l'ajuda del 2-1 de l'Eintracht ha buscat doblar en profunditat, ha fet una molt bona centrada a la primera part, s'ha ficat per dins i ha jugat bé el tercer home amb naturalitat, quan el Bernat fins i tot ha dit un dia en una acció s'està animant i ja com un migcampista, o sigui, ha pres decisions mirant cap endavant, i després té tan interioritzada aquesta jugada que no ha fet només en el primer gol, que l'ha fet a la primera part, el canvi d'orientació de Pedri. Quan la pilota és oberta a la banda esquerra i torna cap a Pedri, Koundé sap que en aquell moment ha d'anar amb la diagonal a la frontal de la petita i que allà pot fer mal. Ha despenjat una pilota perquè la remetés Lewandowski, i a la segona part ha fet el gol quan Rashford ha carregat la cama per la centrada tancada i ha pogut rematar. I després, amb el córner en curt, ha tornat a aparèixer en zona de rematada perquè té aquest instint per caçar la pilota. No és d'ara, és de sempre, però li ha de donar més continuïtat. Per mi és un dels millors laterals del món. Modern.
Tinc aquí Pau Covarsia a la zona mixta per a preguntes en català. Pau, jo tinc una pregunta per tu a nivell personal. Com t'estàs sentint tu comparat amb la temporada passada? més enllà del que s'està dient del nivell del Barça i del teu nivell personal.
Sí, són temporades diferents, sempre potser t'adonaran que et compararan amb la temporada anterior, però jo crec que sempre s'ha d'anar millorant, de vegades sortirà bé, de vegades no sortirà tan bé, però és important millorar els errors que tens perquè tot és aprenentatge, però jo crec que l'afició després d'aquestes últimes setmanes ha fet un pas endavant, jo crec que és molt bo i també tornar a casa doncs, ens ha ajudat amb això.
I el vestidor amb la victòria d'avui?
Doncs molt, molt, molt contents. El Jules crec que mai havia marcat dos gols, així que estem molt ben contents per ell. Avui potser n'han sortit també les coses, però esperem que el següent partit sigui sortit.
Gràcies. Perdona, Ricard, que t'hagi tallat. És que Pau Cobercí ha estat un entrar i sortir. Si no l'enganxava ara, ja no l'enganxàvem més.
Doncs bé, no sé, ja acabava, no?, dient que, ja, que per mi sí, són dels sí, millors sí. Laterals drets del món, dels millors laterals moderns, i que només li falta continuar o tenir aquesta línia de continuïtat, mantenir una miqueta més el rendiment alt per no ser tan desconcertant, per transmetre més garanties. Jo crec que ell també ho troba a faltar, perquè ha estat molt autocrític amb algunes de les seves actuacions i aquesta és la seva assignatura pendent.
Doncs el partit dels gols i la irregularitat de Koundé avui ha estat clau amb dos gols, els dos gols del Barça, però ha combinat també accions imprudents en defensa. El debat sobre el nou del Barça, el davanter centre del Barça. Avui Lewandowski ha estat titular, però no ha tingut el dia. Ferran ha sortit mitja hora i ha fet unes quantes rematades més que el polonès. I el factor Rashford, que ha entrat després del descans i ha generat l'espurna i les ocasions del tram de partit que ha servit per aconseguir la remuntada. Ha assistit Koundé en el gol de l'empat i continua sumant. Són les conclusions del Ricard Torquemada, la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest Barça 2, Eintracht 1. Ara escoltarem Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
Una teranyina és una obra mestra de l'enginyeria. Estructures perfectes que les seves autores teixeixen en llocs oblidats. Com ara el dipòsit d'un cotxe que no cal omplir. Nova gamma híbrida Cupra amb fins a 130 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Doncs, mira, ha entrat Rashford i en dos minuts s'ha desmuntat l'Eintracht i el Barça ha capgirat a un partit que se li havia complicat molt.
Sí, la veritat és que no com jo me l'imaginava, eh? Jo me l'imaginava més generant des de la banda, però la veritat és que la centrada que ha tret i que per mi ha canviat el partit en el gol de Koundé Val qualsevol canvi i l'ha tornat a encertar Flick des d'aquest punt de vista. Li valoro al Barça haver guanyat un partit en què jo crec que ha fet més coses malament que bé, un altre partit que remunta, un partit que s'havia de guanyar i el guanya, però la veritat és que per contrast amb els dos últims partits que havíem vist a la Lliga, on l'equip sí que ha aixecat claríssimament el nivell, a mi el partit d'avui, resultat al marge, insisteixo que era segurament el més important, em deixa faradot, sobretot perquè no has tingut facilitat o capacitat per generar gaire en atac, més a la segona part, evidentment, que a la primera, però sobretot em queda la sensació que... Ja no dic que el Barça no prengui riscos defensius, que és evident que els pren i els prendrà, sinó que és poc contundent a l'hora de defensar. La segona part ha començat amb una jugada que hi ha hagut dues rematades de dins de l'àrea. Jo, la veritat, no em sembla que l'Eintracht sigui tan bon equip com per fotre la por al cos d'aquesta manera, però, en fi, la cosa ha acabat bé, que suposo que és el que comptava
avui. Bé, hi ha partits durant l'any que s'encallen. Vull dir, sí. Jo crec que apareixen com a bolets i cada temporada podries trobar-ne algun, eh?
Sí,
Jo no crec que sigui gaire significatiu el que hem vist avui.
No ho sé si és significatiu. En tot cas, em sembla que no és un partit del nivell dels últims que havia jugat l'equip.
Home, segur, això.
I fins
és
i tot
un partit
podria...
de salvar els mobles i prou. Sí.
Exacte. Fins i tot podria afegir que l'altre dia Flick va admetre que havien acabat molt cansats al camp del Betis, i és cert que el Barça en una setmana ha tingut dos partits molt exigents i que aquest arribava gairebé com a cua, tot i que ara segurament era el que més havies de guanyar, i al final l'ha acabat salvant, que és del que es tractava.
Bé, ara el que tocaria seria evitar l'eliminatòria de repesca a l'Eintracht, eh? Vull dir que...
Sí, perquè... sobretot, però més per als aficionats que per l'equip, eh? També
sí, sí,
dic.
També, també. Però partit... igualment, no sé, des d'aquella eliminatòria el partit avui ha estat molt desagradable, perquè la primera part ha arribat amb un guió torçat, ha fet retratar el Barça, diríem, amb les seves imperfeccions, i després s'ha tret per dos cops de geni i per un punt de fortuna, sí, sí. No? Aquests partits a vegades es travessen i costa guanyar-los, com a mínim el Barça els ha guanyat, però és que no hi ha hagut ningú que hagi estat especialment fi avui.
No, no, la veritat és que no. No. Si dius qui ha estat al seu nivell, jo gairebé et diria que Joan García, que tampoc ha fet cap parada colossal, però doncs... com a mínim ha donat tota l'estona.
Què passa, Mireia?
Mira, Jordi, el tinc aquí, Joan García, el podem sentir.
Bueno, al final a todo jugador le gusta pues sentir la confianza del entrenador, del staff, de los compañeros, de la afición. Entonces, bueno, a mí no me queda otra que devolverle esa confianza del campo, haciendo lo mejor que pueda, haciendo lo que él me pide y haciendo buenas actuaciones. Y a partir de ahí, pues a seguir y ojalá sigamos así.
¿Buena noticia la competencia ahí o cómo lo sientes?
Sí, claro, al final ir recuperando jugadores que estaban lesionados de larga duración, pues es bueno para el jugador, es bueno para la competición interna, así que aporta mucha calidad al equipo, no solo en lo futbolístico, también un poco en lo que es el vestuario, así que muy contentos de que esté.
Joan, ja són diversos partits que el Barça ha començat perdent. Tu com a porter, quina tens la sensació que és el teu paper des de la porteria per intentar rebatre la situació?
Bueno, al final els porters no ens agraden encaixar gols, menys tan aviat en el partit, però bueno, crec que tampoc ens hem de tornar bojos, evidentment ho treballem, no pot ser que encaixem tan aviat els partits, que al final és ja doncs, algo que es complica durant el partit, però bueno, no queda un altre que treballar-ho, que seguir millorant, analitzar aviam què podem fer millor i a partir d'aquí doncs seguir millorant.
Joan, ha tornat a Ter Stegen, però ahir Hansi Flick va ser molt clar a la sala de premsa que tu ets el número 1. T'ajuda aquest missatge públic de l'entrenador tu ja saps el que hi ha i no necessites això? Com t'afecta el retorn de Ter Stegen?
No, bueno, al final és el que he dit. A tot futbolista li agrada doncs, sentir la confiança de l'entrenador, dels seus companys. Ja la sentia abans de que fes les declaracions, però bueno, pel que dius, la tornada al Marc crec que és molt important per l'equip també, no només la qualitat que porta futbolísticament, sinó també a nivell de vestidor, és el capità, llavors molt contents de que estigui amb l'altre de vegades.
Joan, pel que t'hi jugues Barça Sergi Catalunya, què suposa, ara parlaves de l'equip, què suposa també per tu entrenar el dia a dia amb Marc-André Ter Stegen?
Bé, al final... un porter jove com jo, poder entrenar al costat dels millors porters del món, en aquest cas, bueno, doncs, com són Tec i Marc, que porten molts anys a l'èlit i em poden ajudar moltíssim, llavors bueno, jo com una esponja, intentant aprendre el màxim que pugui d'ells i molt content.
Ara deies Tec i Marc i Joan, hi ha alguna tripleta de porters millor a Europa que la que té el Barça?
Bueno, no sé, això crec que no vaig a dir jo, però sí que és veritat que bueno, en un equip del nivell ha d'haver-hi qualitat en totes les posicions, ha d'haver-hi competència en totes les posicions i jo crec que a la porteria en aquest cas també hi és i molt content que sigui així.
Vale.
Doncs fins aquí les declaracions de Joan García, el porter del Barça.
Partit discret del Barça, Jordi, en línies generals. Has trobat a faltar més dels del davant, per exemple?
És que no han tingut el dia... començant per exemple per Lavin, que ha estat molt ben controlat i jo coincideixo amb tu que el tram final estava una mica sense gar. Rafinha, que normalment és una garantia, avui també estava molt imprecís. De Lewandowski ja n'has parlat. És que amb això de Lewandowski i Ferran, quan penses que un ha d'estar per davant de l'altre, et fot un hat-trick l'un o l'altre. Llavors,
sí, això ha passat aquestes últimes setmanes.
És veritat que ara mateix fa la sensació que està més fi Ferran, perquè Lewandowski porta un parell de partits molt, molt imprecís, fins i tot lent, ho deia el Xavi, en aquell contraatac que no ha acabat de resoldre bé, però igualment jo en un partit com el d'avui amb pocs espais, jo hauria triat Lewandowski, el que passa és veritat que al final fas el balanç de la nit i... no ha tingut el seu el seu partit. Dels del davant, gairebé que hem d'anar a Rashford per destacar-ne algun que hagi tret, que hagi tirat del carro una mica, la veritat, és sí, aquesta avui.
Si els dos nous arriben bé, amb condicions, el Villarreal-Barça pot servir de termòmetre, que tancarà l'any i veurem qui es titularà aquell dia, perquè això és gairebé ara mateix, un partit pel lideratge de la Lliga. Per tant, entenc que el Barça jugarà amb el millor equip possible, només l'últim partit de l'any.
Sí, vaja, ja veurem com ho munta Flick, perquè jo crec que dissabte, per una qüestió d'alternança, jugarà Ferran contra Osasuna i després, com dius, veurem qui acaba jugant. La part bona és que em fa l'efecte, tu, crec que ho has comentat tu, que Ferran, quan entra de la banqueta, no
sí,
entra
no li
dolgut.
Afecta, no li afecta.
I si Lewandowski és fidel al que va dir, tampoc hauria d'estar dolgut. Per tant, no és allò de, hosti, si deixo avui aquest tio a la banqueta, crec que parla algú.
Flick.
Estava decepcionado, enfadado con el cambio. Bueno, sí, ha tenido una pequeña decepción, pero tenía amarilla, necesitábamos piernas frescas y esa es la razón. ¿Estás contento con el partido, con la actitud, con el equipo? Sí, desde luego, estoy contento. 3 puntos que son muy importantes, estamos de vuelta, pero sobre todo porque hemos controlado el partido. No era fácil, ha sido un partido muy difícil. Ellos han defendido muy profundo, sin generar demasiados espacios, y nosotros hemos sido capaces de generar bastantes ocasiones y también de generar oportunidades. Estáis 2 puntos por debajo del top 8. ¿Has visto el resto de resultados? No, todavía no. Ahora mismo no es lo que me interesa. Nos tenemos que centrar en nosotros mismos y queremos conseguir 6 puntos más de los que tenemos. Eso es lo que queremos hacer. Hay muchos equipos 5 con 10 puntos y eso es muy importante. A partir de ahora el golaverás de cara a esa clasificación. Sí, desde luego, tenemos que fijarnos en estas cosas y lo importante es conseguir esos 6 próximos puntos. 4 victorias consecutivas, 3 en la Liga y 1 aquí en Champions. Sí, desde luego, muy positivo de ver. Muchas gracias.
A Hansi Flick li ha preguntat en primera instància pel canvi de Lamine. És que Lamine, quan deixava el camp, hem pogut revisar la imatge en diverses ocasions, i quan està marxant cap a la banqueta sembla que diu alguna cosa així com "sempre me canvia, joder".
Bé.
Llegint llavis.
Carones verbalitzades, que no fos com fas una cara.
Tampoc és un crit. També pot ser la frustració del partit, no? La decepció del seu partit.
A mi m'ha semblat que estava bé, que no li havia agradat que el canvi arriba al minut 80 llarg.
No li agrada mai.
I també dic una cosa. Avui hauria de tenir mal dia, perquè la groga, que és una acció perillosa, és groga claríssima, mig riu, com dient, com és que em treus groga per això? Home, doncs et trec groga perquè és que li pots fer mal al teu company, al teu rival, en aquest cas.
Mentre siguin petites decepcions i no faci un Vinícius aquí...
No, en cap cas és allò.
No l'hem vist amb aquesta expressió. Digues, Jordi.
No, anava a dir que és que m'estic recordant del que va publicar el Fernando Polo l'estiu, que a més us ho va explicar aquí amb detall. Que
ell vol tenir una jerarquia.
S'havia demanat, crec que eren penals i faltes, però sobretot menys canvis, i la veritat és que Flick ho està complint, perquè quan el canvia gairebé demà passat, vull dir, avui, si es despista no el canvia, i jo crec que el canvi el demanava crits. Des del meu punt de vista, com l'altre dia.
I a mi m'agrada que Flick continuï decidint quan el substitueix, malgrat que la Minya me'l vulgui més jerarquia, a banda que jo, a més, ho he confessat obertament, jo volia veure més minuts Bardaggi, que podia haver generat més situacions de perill, i venia amb aquella inèrcia bona des de el camp del Betis, però vaja, m'agrada que la Min s'hi hagi d'anar acostumant a que Flick mana i que no té res firmat per decret.
I coincideixo que també en aquesta expressió, jo crec que ja demà al matí, quan ho hagi reflexionat amb el coixí, segurament hi trobarà més frustració amb el propi partit que amb el canvi. Vaja, tampoc em sembla res especialment preocupant, però Bé, ell no li agrada que el canviïn, això. Suposo que com a la majoria de futbolistes,
sí,
però
ho canalitza
d'una altra manera.
Sí, sí. I expressa aquestes petites decepcions. El millor, Jordi.
Koundé.
Gràcies.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera, l'Ola mi. Ja mal.
El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
I jo que estava fatal.
Bona nit! Qui hi ha veia avui?
Oriol Domènech.
Uri, bona nit,
Uri.
S'ha de passar la mini a mal. La mini.
És que ha fet un crit aquí, el Bernat. Ha cantat en directe. Podries haver obert el micro, ja? Clar, fer un playback.
Jo crec que, Ricard, que li has regalat en el Bernat l'emparament de l'inici. Has dit, anem a fer...
Sí. Ah, per allò que estàvem espessos.
Sí. Nosaltres i el Barça, oi?
Sí, però ja està.
Uri, com estàs?
Tot ha acabat bé.
Molt bé, Ricard.
Sí? Estàs
sí,
bé?
I tant.
Has patit pel partit o no?
Hem patit, no, perquè sempre he pensat, ja ho he comentat a la mitja part, que el Barça posant una marxeta més, tot i que l'entra, que estava fent molt bon partit, que l'acabaria guanyant, perquè el Barça és molt superior a aquest entra. Però bueno, ja ho he dit tot, no? Partit discretet, partit espès, però jo crec que és disculpable, perquè vens de dos partits molt bons contra rivals exigents com el Betis i l'Atlètic de Madrid... El rival ve de perdre, de caure golejat a la Bundesliga i tu surts al camp pensant que guanyaràs fàcil. I en els primers minuts tu ja te n'adones que ets molt superior al rival. I per tant, jo crec que fruit d'aquesta relaxació ha vingut el gol d'ells. Aquest gol a l'equip rival li dona vitamines per seguir endavant i fins que tu li dones la volta pues es complica el partit. Però bueno, jo crec que l'important d'avui, home, hauria sigut millor per la gent de gaudir d'un bon partit, però si no pot ser, pues, bueno, treure els 3 punts i intentar aquest 9 de 9 del ruix final.
I no sembla significatiu, no? Algú pensa que és un dia per treure conclusions?
No. Jo crec que l'equip està en un procés. Ara bé, no, el que no pots pretendre ara és que
vagin de tres passes en tres passes, no?
Exacte, i que tornem amb un no-res al Barça de l'any passat. Jo crec que s'acabarà arribant, però amb temps.
I que la
no?
Champions és una competició dura, o sigui... el dia de l'Olimpiakos el Barça va guanyar 6-1, però el partit potser no va ser de 6-1. I l'Eintracht ve aquí, que sembla que s'estigui desagnant i competeix. I ara anirem a Praga i potser no és un partit fàcil contra l'Eslàvia.
Exacte, sí, jo també pensava, que ja ho donàvem tot per fet i vés a saber, bé, falta molt encara.
Segur
jo el que sí que crec que avui ens ensenya, jo crec que el Barça no ha fet... No, jo no considero que hi hagi un pas enrere, és a dir, no hem vist l'exhibició ni de l'Atlètic de Madrid ni del dia del Betis.
No?
Però,
que has tret el partit.
La lliçó és que t'has trobat amb una cosa que feia molt temps que no et passava, que és aquest tipus d'equips típics contra els que es trobava el Barça fa uns anys, perquè ara ja ningú li juga així al Barça, especialment a la Lliga Espanyola, i que t'obliga a revisar coses. I avui és, doncs, el Flick ha trobat la tecla amb Rashford, doncs ja has d'anar fent canvis i que Lewandowski doncs, potser no ha de ser titular sempre, com ara comentaves a les conclusions. Jo crec que és un partit que és útil per aprendre coses de cara al futur.
I que necessiten les millors versions individuals, i avui no n'hem trobat de millors versions individuals, tothom ha estat per sota del seu nivell.
Especialment els quatre de dalt, i incloc a Fermín, la primera meitat.
I afegeix Pedri, també.
Sí. Pedri ha tingut...
Ja sé que la versió de Pedri bona és molt bona, i per tant, però no... Però l'hem vist perdre pilotes que Pedri normalment no perd.
Avui és un dia difícil per triar el millor jugador. Hi ha un... Sí.
Doncs va, triem-lo.
Ah,
vinga.
El millor jugador del partit.
Doncs el Costa ha votat Koundé, Mireia.
També Jules Koundé.
Dos vots per Koundé. Laia.
Koundé.
Tres vots per Koundé. De moment no sembla molt difícil.
Jo crec que és el dia més fàcil de temporada. Però...
Ricard.
Rashford.
Bernat Soler.
Per acumulació, Gerard Martín.
Marc i Carles.
Eric.
Xavi Campos.
Koundé.
4 vots per Koundé. Bernat Coll.
També Koundé.
Uri.
Koundé.
Els oients, han dubtat els oients, però també la majoria han triat Koundé, per tant, avui ell és el millor jugador.
Ha fet els dos gols.
Un defensa que marca dos gols, en un partit que ha guanyat 2-1. Com, sí. Com no pot ser el millor?
És que amb això, Uri, ets molt rígid, ets molt rígid. Jo ja sé que...
No,
tu,
és que però més enllà d'això, la primera part ha estat bé de Koundé a dalt, o sigui, sí, ha tingut les dues desconnexions al principi de la segona.
Gairebé regala el 0-2 i ens anem a casa...
Al principi de la segona, sí, però la primera ha estat segurament el jugador que més ben interpretat el que s'havia de fer per fer mal al dintre.
Un jugador que per més pilotes que no pas recupera, tampoc no sé si és el seu
millor. Ja, però és que la resta tampoc...
Bé,
per tant, em doneu la raó que avui costava. És a dir, que un jugador que fa dos gols...
No, però el Muri sempre es basa molt en el tema dels gols o les assistències.
Home, els gols són importants en el futbol,
sí, home,
i en un partit que es guanya 2-1, vaja.
Evidentment, el que passa és que si valorem els gols, el primer gol, Rashford li posa la pilota perquè posis el cap i la posis dintre, és veritat que s'hi presenta.
Arriba, es llença, no diré la planxa, però...
No vull treure mèrits a Koundé. El que vull dir és que és un gol que anima Koundé, que estava enfonsat després de la pèrdua i estava malament. I després, en el segon, doncs, té aquest punt de fortuna. No, jo no vull treure-li mèrits a Koundé. El que dic és que, per mi, el partit de Koundé ha de ser més complet. Que un defensa ha de mostrar més seguretat, ha de donar autoritat defensiva, després que afegeixi tot el que vulgui en atac, i a mi no me la transmet, i a mi això em falla, el dia de l'Atlètic de Madrid me la va transmetre més, però el dia del Betis no t'ho explico, i tinc la sensació que és una muntanya russa, o sigui, que mai sé quan trobaré el millor Koundé i quan trobaré el pitjor Koundé. A mi em té molt desconcertat, no sé.
Sí, home, no està fent una temporada compacta. És un jugador que sembla que tingui molta facilitat per desconnectar del partit. Avui la que genera amb el 0-1 és per fer un intent de passada cap enrere amb el cap, que és que és una passada de gol per un davanter de l'Eintracht. I no és la primera vegada que passa.
Parlant del 0-1, 11 partits començant perdent de 22 el Barça aquesta temporada.
La meitat,
És a dir, la meitat de partits ha començat perdent.
I n'ha remuntat quants dels 11?
7, ja són 7 remuntades, 4 consecutives.
7 d'11, ha remuntat?
Sí.
Doncs Déu-n'hi-do, això vol dir que té un alt percentatge de remuntada. Bé, algú vol afegir alguna cosa més sobre el Koundé o sobre el partit de Koundé?
El primer gol m'ha agradat molt.
Home, molt maco.
El segon, ja que ho diu ell, no el desmentirem, i per tant l'ha fet gairebé sense voler, però s'ha de fer. Fins i tot la centrada del primer és bonica i interessant, i la segona una mica...
Sí, és una pilota penjada, mai millor.
Però, en fi, jo no he volgut votar Koundé perquè no li doni mèrit a que hagi fet dos gols i que al final és el que va ser l'artífex de la victòria. Però crec que ha sumat d'altres episodis durant el partit d'avui que no...
Bé, no l'han fet jugar. En tota la temporada havia rematat dues vegades entre pals i havia fet un gol. I avui dues...
Quantes?
En tota la temporada dues rematades entre pals i havia fet un gol. I avui ha rematat dues vegades i ha fet dos gols.
Home, doncs 3 de 4.
No.
Ja tenim davanter.
Quan remata entre els 3 pals, 3 de 4,
També m'ha fet una pròpia porta, Vull dir, no, aquí no comptem.
Té molt interioritzat aquest moviment d'aparèixer en la diagonal quan la pilota és a la banda esquerra, sobretot quan arriba la pilota a Pedri, el canvi d'orientació, i ha sorprès més d'un partit, Ha tingut opcions de fer gols molt similars, recordeu?
El Bernabéu.
Exacte.
La de la Min, no és ben bé aquesta, que ja l'he vist
frontal. Aquesta m'hi referia, era més difícil, però també sorprèn venint pel costat feble.
I la desmarcada no la fa obert, que és... sembla més fàcil de fer una desmarcada si estàs molt obert fent de lateral, sinó que ocupa un espai al passadís del buit, no? O sigui, has de ser precís en el moment, en l'espai que ataques...
Mentre no surt Flick, aprofito que hi ha l'Uri per obrir dos melons, un el del davanter centre i l'altre el del mig centre, que ja va obrir ell. Avui ha tornat a jugar Eric, ha tornat a fer un molt bon partit en aquesta posició. Hem vist De Jong sortint avui de mitja punta, com desplaçat d'aquesta posició. Uri, tu també et sembla que això és alguna cosa més que una casualitat que avui jugui Eric aquí?
Home, jo crec que la línia d'avui sí. Jo crec que també és merescuda, perquè jo crec que els partits d'Eric contra l'Atleti de Madrid i el Betis van ser importants per entendre les victòries. Però jo crec que a mig termini jo crec que De Jong sí que tornarà a recuperar la posició en l'equip. Més que res perquè aviam, se l'ha acabat de renovar i se l'ha renovat perquè ho ha demanat l'entrenador. I per tant jo crec que aquí tindrà un dubte una mica ètic en aquest sentit. Ja sabem que Flick amb això és molt just, que sempre juguen els que estan millor. Per això jo crec que ha alineat avui a Eric. Però crec que a mig termini tornarà a recuperar la posició de Frenkie de Jong. Si em preguntes què faria jo tinc molt clar que el mig centre d'aquesta temporada és l'Eric.
O sigui, però tu sempre has estat un gran admirador de De Jong. Estàs decebut o què passa?
No, però jo crec
que no el veus en aquesta posició?
Jo crec que la temporada d'aquest any és molt diferent a de l'any passat. L'any passat aquest debat ni ens l'haguéssim plantejat. L'any passat l'equip volava, no. Era molt superior als rivals, guanyava molta solvència i aquest any va més justet. I quan un equip va més justet, s'ha de construir des del darrere, ha de tenir un mig centre molt sòlid, agressiu, intens, tot això ho té Eric, i a part d'Eric, aviam, no té la qualitat de Jong, però és un jugador intel·ligent, sap llegir bé el partit, jugar a la pilota amb criteri, i per mi ara té totes les característiques que necessita el mig centre d'aquest Barça.
Tens dades, Carles, d'Eric, avui?
121 intervencions, d'aquestes el 78% amb un o dos tocs.
121 intervencions, són moltes, moltíssimes, no?
3 passades de mèrit bé, una de malament, 12 pilotes recuperades, cap pilota perduda, una falta comesa, una falta rebuda.
Home,
està molt bé, eh?
Grans números,
amb
eh?
Les pilotes que s'han perdut avui, que no n'hagi perdut cap.
No l'ha votat ningú, com a millor.
Sí, al laboratori.
Ah,
clar,
teniu les dades, eh? Clar, jugueu amb avantatge aquí.
Hi ha hagut algun oient que també...
Sí, eh?
Sí,
home,
sí,
jo
sí.
Crec que està a un gran nivell.
És que Eric, o sigui, ara ho deia l'Oriol, intel·ligent que és i la qualitat i la temporada que està fent, clar, dius, el voldries a mig centre? No sé, jo és que el voldria sempre al titular, i si l'encaix ara el té al mig centre, doncs a mig centre, és a dir...
Sí, sí, és que ara comences l'alineació així. Flick diu, on poso Eric? I a partir d'aquí la completo. Perquè és que, com el que ha dit la Bernat Coll, recordem, 5 com a lateral dret, 5 com a central esquerra, 5 com a mig centre i 4 com a central dret. És que sí. Això és gairebé... O sigui, si ho vols fer, matemàticament, no ho fas.
Jo crec que és el lloc on millor rendeix, eh?
El mig centre.
Sí. A mi és on Eric m'està convencent més. I, com diu l'Oriol, jo crec que és qui hauria d'acabar la temporada com a mig centre. I... donant-li, com ja sabeu, la meva dèria, poc a poc oportunitats i minuts a Marc Bernal, i l'any que ve en tornem a parlar.
I amb De Jong què fem?
Doncs amb De Jong, un que juga una altra posició al mig del camp,
o que sigui
el suplent.
El suplent de... Sí, sí, perquè no hi cap. A mitja punta n'hi ha molts i millors que De Jong per jugar en aquesta posició, i a Pedri no el pots tocar.
O suplent de Pedri. És a dir, al final no pots jugar amb només tres
suplent.
Migcampistes.
Sí, la teva idea seria De Jong aquí, suplent al Barça.
Aquí el problema és que el Barça va molt just al darrere. Ara Gerard Martín porta 3 molt bons partits de central esquerrà, però clar, Araujo no hi és i no sabem quan tornarà, i Cubarsí i Gerard Martín no aguantaran molts partits junts.
Sí, que en
junts,
algun moment Eric tornarà a l'eix de la defensa.
Haurà de tornar.
Sí, però, sí. Perquè Christensen també el d'allò, no?
Aquest és suplent del suplent.
Ja. El tenim absolutament oblidat.
Bé. Amb Christensen. Jo crec que aquí, com diu l'Uri, és una cosa que anirà ballant. Però jo estic convençut que De Jong es posa les piles quan veu les orelles al llop i que ho farà. És a dir, que tornarem a veure la millor versió. És que és una cosa que ens ha faltat en aquesta inici de temporada, la competència. És a dir, Fermín i Dani Olmo no han competit, o un estava bé o l'altre estava lesionat. Eric, ara que s'hi posa al mig centre, pot competir amb De Jong. Fins ara De Jong no tenia competència perquè Caçador ha desaparegut i Marc Bernal va lent perquè és el que toca. O sigui, tinc la sensació que hi ha hagut algunes posicions o que estaven adjudicades i que no hi ha hagut aquesta lluita que hi havia l'any passat perquè si em despisto bé el del darrere i em pren el lloc.
Saps on falta competència? I perdona que t'obri un meló inesperat, El lateral esquerre. Jo tinc la sensació que el Barça no aprofita gens aquesta posició. Em sap molt greu per Valde.
Però qui la vols aprofitar? Si no en tens més.
No, clar.
Ah, que fitxaries al mercat, un lateral esquerre.
Serà que té un dèficit al Barça en aquesta posició claríssim.
Sí?
Jugador innocu, Valde.
Tu creus?
Sí. Jo crec que avui en dia en el futbol modern els laterals són importantíssims. I en el cas del Barça crec que està desaprofitant la posició del lateral esquerre.
Jo crec que defensivament és fluix.
És a dir, el Barça...
Però que en atac et dona coses. Si té una acceleració, té profunditat... Una altra cosa és que no acabi bé les jugades que no sigui una posició millorada.
Pot aspirar a tenir una posició molt més ben coberta. Em sap greu per l'Eixidi, perquè és un noi de la casa...
No, no, no.
I
és, bé. Ara és, has de trobar un lateral esquerre fa... millor, eh?
Com, home, sí, esclar, esclar. Sí, sí.
Posa-t'hi, sí, posa-t'hi. El que vull dir és que...
amb Grimaldo, amb Grimaldo s'ho van estar mirant i Grimaldo té ganes de jugar en un gran i aquest estiu...
Però Grimaldo, de mig camp cap al darrere, no sé si és pitjor que Valde, eh? O sigui, perquè no té la velocitat que té Valde per corregir... en atac és molt millor, evidentment, però estem buscant també algú que sigui molt ràpid si has de jugar amb la línia alta. O sigui, jo crec que és una posició millorable... Estic d'acord amb el Bernat, però que a vegades no és tan senzill, que primer has de tenir el recanvi clar i després plantejar-te si Valde no
sé, pot jugar a Barça. Podem veure algun partit més a Jofre Torrents, no ho sé.
Pot ser, no sé. Jo crec que encara ha de madurar. Jofre Torrents és molt jove. Però vaja, què en penseu del meló que ha obert el Bernat?
Home, és una posició millorable, també ho veig, la veritat. I a mi em fa la sensació que Valde t'ajuda molt quan tens pressions 1 contra 1 amb aquelles arrencades que condueix cap endavant i trenca línies.
Molt, molt.
I t'obre el camp i és profund, però li falta bon peu.
Sí que li falta bon peu, sí. Però això serà difícil de millorar. Però això que dius, per exemple, en partits encallats, d'home a home, Valde et dona molt, eh? És que et genera superioritats numèriques del no-res. Té una explosió...
És molt jove, també,
eh? I en el futbol modern això val molt, eh, també. No sé, jo no aniria amb presses per substituir-lo. No, crec que és una posició millorable, però crec que el que vingui hauria d'estar molt per sobre de Valde i jo això... No ho veig fàcil, al mercat, això. No sé, Uri, tu que coneixes el mercat.
No, estic d'acord pràcticament amb tot el que heu dit, des del que ha dit el Bernat, que estic d'acord, que és una posició millorable, que és un jugador irregular, que fa grans partits, però després els alterna amb altres, que té moltes carències defensives. Però, com dius tu, Bernat, no hi ha gaire jugadors tampoc d'aquest nivell, i quan el Barça té tants problemes econòmics, al final tu els diners els has de gastar en posicions molt més determinants, que seria doncs, un possible nou sistema Lewandowski... un possible migcampista, però al final la lateral esquerra ja sabeu que el futbol d'avui en dia els laterals són molt més importants que fa anys, però tampoc no estan determinant com perquè hagis de buscar amb urgència un substitut per Valde.
Ja, el que passa és que jo quan veig un no sé, com un Mendes al PSG, un Cucurella al Chelsea, jo sí que els veig que són jugadors
sí, marca la diferència.
Que tenen una presència. Sí,
tampoc pots pretendre que el Barça tingui a les posicions un dels 3 millors jugadors del món.
Jo Carreras no el veig per sobre de Valde.
Jo el Carreras del Benfica...
Bé, el vam veure 3 partits, no? Però,
sí, sí.
Però això
però
forma
Madrid,
part molt del...
Sí,
del moment que vius, també.
El del PSG és indiscutible. Home, és que els dos laterals del PSG...
Són els millors del món.
Hansi Flick a la sala de premsa. Avui, excepcionalment, parlarà Hansi Flick primer que l'entrenador rival. És una cosa que faran avui, en principi no s'ha de tornar a repetir.
Avui serà una miqueta més curta del que és habitual.
Ah, mira, veus?
Hem anticipat a l'Eintracht, per tant, us demano brevetat. Gràcies.
Flick ha arribat tranquil, serè, però ara t'està tenint problemes amb alguna cosa de traducció.
És una English translation. No. Això?
Té problemes?
Sí. Ah, mira, no hi ha traducció.
Perquè no entenc.
Si no tenim traducció, si li podeu, si us plau, formular la pregunta en anglès. Comencem, Mireia, Catalunya Ràdio, si us plau.
No, no, és translation.
Sí.
Sí. No hi ha res.
Sí que n'hi ha, d'acord. Doncs sí que hi ha traducció a la roda de premsa de Hansi Flick. Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. D'entrada, preguntar-te si t'ha sorprès el plantejament de l'Eintracht, si te l'esperaves així, i després, com d'orgullós n'estàs tu del teu equip i de l'esperit competitiu que té de remuntar tants partits. Gràcies.
No, I was not surprised.
No m'ha sorprès perquè la Lliga dels Campions és diferent i ja ho vaig dir ahir. Vaig dir a l'equip, oblideu el que va passar el partit passat perquè no és Eintracht. Eintracht és un equip amb molta dinàmica, molta velocitat, ho heu vist també el primer gol que han marcat i estic molt orgullós, crec que hem controlat el partit, però a la primera meitat no tenim les posicions adequades, ho hem tocat una mica i ha sigut important que el Marcos estigués al terreny perquè ens dona també l'amplitud que ha sigut important per estirar l'última línia seva I per tant, bé, he hagut de fer dues jugades de pilota parada, però bé, forma part del joc.
Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Jo voldria saber què els hi has dit als jugadors a la mitja part per veure la millora que hem vist a la segona part i sobretot perquè has vist tan clar que havies de donar entrada a Marcus Rashford a la segona part i si t'esperaves que apareixeria un heroi inesperat com Jules Koundé.
Bé, honestament no, no me l'esperava, eh? Però això també és el futbol. He estat molt content perquè el que he dit abans hem ensenyat dues situacions a l'equip, com ho volem fer, tenim l'espai que necessitem, l'espai que hem de cobrir, i així ho han fet. Sempre és el mateix amb l'equip, per tant sempre saben molt bé què cal fer i ho fan, i de moment funciona, per tant estic realment content amb això. I també felicitats a tot el meu staff, que han fet molt bona feina. Els analistes, els entrenadors, els tècnics han fet una feina fantàstica. Estic molt content que ho hem remuntat. I bé, en Jules, bé, la seva mentalitat és absolutament important per nosaltres.
Hola, míster, què tal? Buenas noches, Adrià Albets, en directo para el larguero de la serie, el que te jugas Barça de Ser Cataluña. Ha parecido que Lamin se marchaba un poco molesto con el cambio. No sé si le parece algo normal, porque es joven, esta reacción. ¿Se ha hablado con él o si es algo que puede corregir?
Bé, la propera vegada sobre la banqueta. No, no és cap problema per mi. No, a veure, és Lamin. És com és. Li ha tret la groga, també crec, me faltaven 5 minuts, havíem de fer un canvi, i entenc, ho entenc totalment, perquè tothom vol quedar-se al terreny, ell també creu que pot jugar 90 minuts o 100, és jove, i està bé. Em sembla que, bé, també és una bona actitud. Per mi, jo no tinc cap problema. Jo l'entenc perfectament, perquè jo també he sigut jugador, i potser jo no ho mostrava com a Lamin, però també és un jugador diferent, d'un nivell diferent, per tant, bé, ho accepto i cap problema.
Mister, hola, John Ballery, Cadena Cope, en directo para el partidazo aquí detrás. La temporada pasada el equipo tuvo que remontar muchas veces, muchos partidos. Esta temporada se está repitiendo otra vez la historia. ¿La ve como algo positivo porque el equipo es capaz de levantar resultados adversos o negativo porque empieza perdiendo demasiadas veces?
No, és una pregunta fàcil de respondre, perquè d'una banda estic realment content que haguem remuntat, o que sempre remuntem en aquests partits, demostra molt de la nostra mentalitat, la nostra actitud, la nostra competitivitat. Mai ens rendim i això està bé, però és clar, a vegades també estaria bé si comencéssim el partit i entrem directament, potser marquem primer un o dos gols i així per tothom aquí potser és una situació millor, però bé, és com és. I com he dit abans, realment agraeixo molt, m'ha agradat molt el que he vist avui, perquè no ha sigut fàcil. L'Eintracht, que ha jugat molt bé en defensa, no ens han deixat cap espai i no ha sigut fàcil crear ocasions, i crec que n'hem tingut, però bé, hem defensat molt bé.
Hola, míster. Josep Caper en directo para la Tablet Deportivo en Radio Nacional de España. Felicidades por la victoria. No sé si hacer un poco números. Cada vez está más complicado poder entrar entre los 8 primeros teniendo 16, estáis a 2 partidos. No sé si miráis estos números o simplemente vais partido a partido. ¿Cómo enfocáis los 2 partidos que quedan para cerrar esta primera fase?
És partit a partit. Per mi, el següent partit és important i hem de fer 6 punts més. Per això lluitem. I bé, es pot veure, la Lliga de Campions no és fàcil jugar, perquè cada contrari, cada club, cada equip tenen les seves fortaleses, les seves coses positives, i sempre són capaços de fer-te mal. Per tant, hem de jugar a aquest nivell i això és el que vull veure. I sí, hem d'anar per cada partit. Sempre es tracta d'això, volem guanyar 3 punts. Aquesta és la nostra actitud i mentalitat.
Hola, señor Flick, aquí Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Se dice muy a menudo que los equipos de fútbol pues que destacan cuando o que son buenos equipos o equipos campeones cuando ganan partidos en los que no se juega bien. Hoy el Barça no ha sido un Barça brillante, pero sí ha conseguido sacar adelante el partido. ¿Qué valor le da al que el equipo haya ganado un partido tan complicado como este, teniendo en cuenta pues que no hemos vivido su mejor versión, también obviamente propiciado por el rival que lo ha hecho bien? Gracias.
Esclar, però és la Lliga de Campions. Bé, al contrari, el rival, doncs, deixa l'espai i lluiten. És normal. És la Lliga de Campions, és la màxima competició, la competició més important d'Europa, potser del món, i sempre tens rivals forts. I no ha sigut fàcil avui, no ha sigut. Però hem mantingut la pilota, hem fet propostes, hem controlat tot. Esclar, quan ells tenien la pilota, tenien molta velocitat, molta dinàmica al seu equip, i s'ha pogut veure, però al final és així. Hem guanyat 2-1, hem obtingut 3 punts, i bé, res més. Estic content amb això.
Hola, míster. ¿Qué tal? Alejandro Segura de Radio Marca. Me gustaría saber, ha habido un momento en la primera parte que ha habido mucho cambio en la media punta. Estaba Fermín primero en esa posición, luego ha estado Rafinha más por dentro, Lamine Yamal en un momento por dentro, por detrás del delantero. Ha habido mucho dinamismo en esa posición en la media punta. Me gustaría saber qué estaba buscando con tanto cambio, si han sido los propios futbolistas quienes se han ido cambiando entre ellos. Gracias.
Ho he dit abans, perquè hem fet el canvi a la mitja part i això és el que volíem que passés. Crec que el Pedri estava a l'espai adequat, el Marcus també, Rafinha també, i Lamin, i això és el que volíem, i el volíem canviar. Aquesta és la situació. I a la primera part, doncs, Rafa estava tot arreu, al terreny, i potser a vegades això no és el millor, però és la seva mentalitat, que és bo per nosaltres, perquè sempre tenir la intensitat de pressionar o de portar dinàmica o canvi al joc. Jo estic content amb això. Es tracta sempre d'adaptar-se a la situació i així ho hem fet.
Sí, hola, senyor Flick, ets Xavi Lemus de TV3. L'equip ha hagut d'afrontar i capgirar dos marcadors complicats contra l'Atlètic de Madrid i avui contra l'Eintracht de Frankfurt. Fins a quin punt ha estat important el factor Camp Nou, el fet de tenir la gent més a prop i la manera com ha recolzat el públic a l'equip? Gràcies.
No, it's very good. So we really és molt bo, realment. Felicitats als aficionats. És fantàstic quan els sents, quan dona suport. I crec que també li dona a l'equip aquest últim 5%. Realment és molt important tenir-ho i tornar aquí en aquest estadi fantàstic.
Doncs fins aquí, moltes gràcies.
Flick, que respira diferent, que flueix, que s'atreveix a somriure quan parla de Lamine Yamal, que fa autocrítica de la primera part i, per exemple, de l'accés de terreny que ha cobert Rafinha per les seves ganes d'ajudar. Jo sento el tècnic de manera diferent a com el sentia a principi de temporada i crec que això és bo pel Barça, per l'estabilitat i per continuar millorant i resolent petits problemes que puguin anar sortint, perquè el Barça de millorar, com deia el Jordi, costa moltes coses, sobretot, per exemple, la seva fiabilitat defensiva. Arriba el Bru amb la primera pregunta, va.
Marc Domènech, fora de la Lliga, quina és l'afició de tota Europa que et cau més malament?
Oh, que fàcil.
Eintracht, avui, sí.
Home,
clar. Bé, estaríem a la del Madrid, però avui Eintracht.
Ha dit fora de la Lliga, no?
Ah, és veritat. Sí, doncs mira,
te l'ha posat votant perquè rematessis.
Sí, sí, frontal,
no sé què podies dir.
Per cert, de l'afició, que el missatge aquell que s'ha fet en català
sí.
Ha estat perquè la Bengala sortia de l'afició del Barça cap a l'Eintracht primer.
Ah, sí? Ah.
El club ho ha vist.
Ah.
I per tant s'ha fet en català. Després aquella Bengala ha tornat.
Doncs bona apreciació, perquè havíem carregat la responsabilitat a l'Eintracht.
Ha hagut complicada avui, eh?
També tenim algun salvatge nosaltres.
Sí. Sí. Sí.
Segona.
Ricard, firmes que Joan Garcia tingui la carrera exacta de Ter Stegen?
La carrera exacta de Ter Stegen?
Digues que no.
No.
Millor,
però
no?
Digues que no digues el millor.
No, volia dir que no, sí, jo. Sí. Sense tantes lesions. No sé quina trampa tenia la pregunta.
No, i amb més Champions.
Clar, sí.
I sense tantes golejades, especialment a Europa.
Home, és que no és que voldria, és que estic segur que Joan Garcia millorarà la carrera de Ter Stegen, que ha tingut molta mala sort en les lesions les últimes temporades, i com diu el Bernat, no ha estat titular ni a la seva selecció, ni ha pogut guanyar més títols. La tercera.
I acabo amb l'Uri. Uri, quin és el teu 11 titular si demà juguem la final de la Champions?
Vinga, va, comencem. Joan Garcia. Ah, sí, va a la final de la Champions, va. Pues Joan Garcia, Koundé i Balde. Hòstia.
Ah, centrals.
Va, que fa la nit. Final de la Champions, que se suposa que jugarem contra un Mbappé, sí, o un Haaland, un Messi d'aquests, no?
Sí.
Que ara m'hauria de tirar pedra sobre la meva taulada, no? I posar Eric de central.
Va.
Va, pues Garcia, Eric.
Sí, mig centre.
De Jong.
Molt bé.
Pedri.
Sí.
Fermín.
Mitja punta.
Lamin, Lewandowski i Rafinha.
Amb aquest 11 que jugarà la final de la Champions el mes de juny, és Bernat?
31 de maig.
Finals de maig. L'Oriol tanca avui.
He sigut una mica incoherent, però bé.
No, però escolta, a la vida, la coherència...
És la feina del grup.
Al final, els 11, no?
M'han casat, eh?
La coherència està sobrevalorada.
30 de maig, 30.
Molt bé.
Que ningú s'equivoqui.
A les 6 de la tarda, a més, eh? Aquest any és l'horari de tarda.
Ens va perfecte, aquesta hora, perquè jugui molt bé.
Va, que voli el mussol.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Dolors musculars, lesions esportives o molèsties postoperatòries? A Epsilon Fisio t'oferim tractaments personalitzats amb la tecnologia més avançada. Epsilon Fisio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per a les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
El vol del mussol amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
S'avancen ells, és ràpid com un llamp, un cop que passen de mig camp. Com es tanquen, quina animalada. Lamin en té dos o tres cada vegada. Entra Rashford a la segona. La posa perquè empati el Barcelona. Flick sempre sap el que ens convé. Rashford entra molt bé, posa el doblet, Koundé. Cau en Bengales, quina bogeria. I vinga a avisar-los per megafonia. Ah, perquè això passaria, ho sabíem abans. Però ja se sap que aquí la policia només actuen contra els catalans. És a tot arreu, Eric Garcia. Un tercer gol, què ens aniria? Canvien a Lamin, marxa empipat. Avui no ha estat inspirat. I culers, demà pot ser un gran dia. Pot ser que el City ens exciti. L'equip del que orina colònia ens pot donar una alegria.
Tu firmes que demà el City guanyi i haver de jugar a eliminatòria de repesca? Ja que això era una pregunta diabòlica?
No, jo no vull repesques. Molt jo vull quedar els 8 primers que tenim aquí per fer-ho.
Doncs que guanyi el Madrid demà.
No, que guanyi el City.
Bona nit.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tira.
El Barça ha tornat a remuntar un gol inicial del rival. Avui l'Eintracht s'ha avançat al marcador i el Barça ha capgirat el partit amb dos gols de Koundé per guanyar 3 punts més i per continuar mantenint viva la flama de poder salvar l'eliminatòria de repesca. La Champions queda ajornada fins al 2026. A la Lliga encara queden 2 partits i un de Copa. El primer, dissabte, a 6:45, aquí al Camp Nou, Barça-Osasuna. La TET hi serà. Bona nit, que descansin.